Hola, molt bon dia.
Segons previsions de l'Organització Mundial de la Salut, més del 50% de la població mundial serà obesa el 2025. Això ho diem molt ràpid, però si es pensa fredament, és una dada que impacta. Podríem considerar l'obesitat com una epidèmia del segle XXI?
Bueno, el que està clar és que si no fem una prevenció i establim unes estratègies, doncs sí que podem arribar a considerar-ho una pandèmia d'alguna manera, perquè bueno, des de ja fa temps l'obesitat infantil, segons l'OMS, ho ha establert com una prioritat en el Pla d'Acció Mundial de l'any 2013-2020, tant pel tema de la prevenció com pel control de les malalties cròniques. I avui en dia, doncs, a Espanya hem de tenir en compte que 4 de cada 10 nens entre els 6 i els 9 anys té un excés de pes, val? Tant sigui en sobrepes com en obesitat. I a més, això el que s'ha vist és que afecta encara més a nens amb rendes de famílies més baixes, val? Per tant, això seria un determinant molt important de cara a la prevenció en aquest grup de població, però també en aquestes famílies que tenen les rendes més baixes.
Entenc que la pregunta és complexa de respondre, però com lluitem contra un problema estructural del nostre sistema que sembla que està creixent de forma exponencial? Perquè no crec que la resposta sigui només fes exercici, dieta i prou.
No, evidentment. Hi ha moltes causes de l'obesitat, val? Són causes que podem dir multifactorials, i aquí doncs està la vessant genètica, però també hi ha altres causes més externes, com pot ser, evidentment, l'alimentació, l'activitat física i el sedentarisme que pugui tenir, sobretot en aquests nens. I un altre factor important que s'ha vist darrerament en nombrosos estudis i que molta gent possiblement no tenia en compte és el tema de la qualitat i la quantitat de son. Val? Llavors, evidentment, són causes que la part genètica, doncs, possiblement sigui més difícil controlar, però les altres causes, tant el tema de la son, de l'activitat física i el sedentarisme, com l'alimentació, sí que les podríem controlar perfectament. Val? Llavors, són factors a tenir en compte per evitar aquest excés de pes.
L'ansietat i altres problemes relacionats amb la salut mental se solen relacionar amb trastorns de la conducta alimentària, i tinc la sensació que en l'últim any, a causa de la pandèmia, molta gent ha patit trastorns de la conducta alimentària i en realitat hem tendit a guanyar pes. No sé si això ho heu detectat des del col·legi.
Sí. Recentment, bueno, sempre n'hi ha hagut, però sí que és veritat que durant l'últim any els trastorns de la conducta alimentària han augmentat, sobretot en el cas del grup d'edat dels adolescents. Doncs, evidentment, han estat tancats a casa, com tots, però és un grup d'edat amb força risc. Llavors, aquí els dietistes nutricionistes, doncs, ens han girat bastanta feina, però, evidentment, com que els trastorns de la conducta alimentària es tracten amb altres professionals sanitaris, com pot ser, per exemple, el psicòleg, doncs tenim una gran feina a fer, i que esperem que aviat la puguem solucionar.
Perquè ens hem tornat més sedentaris amb la pandèmia? Perquè, clar, durant el confinament recordem gent fent exercici a casa, però suposo que el fet de teletreballar afecta els nostres hàbits de conducta física i alimentària.
Sí, a part del tema alimentari, que teníem possiblement més temps de cuinar i que possiblement optàvem per receptes més dolces amb un excés de més sucre, doncs a part d'això també se'ns ha complicat una mica amb el tema del sedentarisme i que no teníem prou espai per moure'ns. Llavors, com hem comentat, el sedentarisme és un factor de risc i l'augment d'estar més temps de cara a les pantalles, doncs això també ens ha afavorit encara més. En el cas dels nens, doncs evidentment ha hagut un augment bastant elevat de pantalles. Hi ha molts estudis que ens diuen que si un nen passa més de 2 hores al dia davant la pantalla, doncs és un factor de risc per desencadenar un problema de pes, val? De sobrepes i d'obesitat. Per tant, en aquest cas, cal una mica l'estratègia i educar les famílies per a que aquests menors, doncs, intentin reduir l'exposició a pantalles, a televisió, a ordinadors, en menys de 2 hores. Això és una dada important a tenir en compte perquè molts estudis ens ho han demostrat.
Doctora, quins són els problemes de salut derivats de l'obesitat, els més comuns, els més coneguts?
Doncs bé, el que s'està veient i que realment apareix és que l'obesitat ens comporta que hi hagi una aparició de diabetis mellitus, d'hipertensió i un augment del colesterol i cada cop en edats més properes, o sigui, en nens. S'estan veient malalties que realment són malalties d'un adult, però que s'estan veient en nens. O sigui, és com si haguéssim avançat 30 anys les malalties dels adults i els estan patint els nens. I això és conseqüència d'aquesta obesitat. Uh-huh. Val? El que comportarà, doncs, simplement és que tindran una qualitat de vida més baixa quan seran adults. I una cosa important a tenir en compte, que des del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya reclamem, és que el dietista nutricionista dintre dels centres d'atenció primària doncs, poden ajudar a prevenir aquestes malalties que s'associen a l'obesitat i, per tant, millorar una miqueta la qualitat de vida d'aquests nens o inclús dels adults.
Doncs hem parlat amb Roser Martí, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Doctora Martí, gràcies per atendre la trucada de la xarxa de comunicació local en aquest Dia Europeu de l'Obesitat.
Moltes gràcies a vosaltres.